Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia. Avui ens llevem amb fred, amb fresqueta. Fins i tot 2 graus negatius a Cardona, 3 graus a Batea, 3 també a Malgrat de Mar. I sobretot continua l'alerta pel vent. Aquest matí al Pirineu i a l'Empordà, i a la tarda al sud i a Ponent. És el vent que ha sonat a les últimes hores, tot i que avui no està previst enviar avisos als mòbils. En principi, el vent no hauria de bufar tant com ahir, en què es van superar els 100 km per hora en molts punts, bàsicament al nord de Catalunya, però també de les Terres de l'Ebre. Consten 7 persones ferides pels efectes de les ventades, 7 persones que han pres mal, en principi cap d'elles de gravetat. El telèfon d'emergències ha rebut més de 1.100 trucades en aquestes últimes hores per aquestes ventades, bàsicament per la caiguda d'elements o la caiguda d'arbres. Insistim que 7 persones han pres mal, cap d'elles de gravetat. Avui és dilluns. Avui pot ser complicat també als aeroports, perquè en plena Setmana Santa hi ha convocada una vaga del personal de terra, és a dir, els que transporten maletes, entre d'altres coses, d'una empresa que treballa, per exemple, per Air Europa o Lufthansa. En principi, avui hi ha d'haver-hi serveis mínims, però ja sabem com van aquestes coses. Per tant, avui al matí de Catalunya Ràdio estarem pendents dels efectes en aquesta vaga als aeroports, incloent l'aeroport del Prat, que afecta aquest inici de les vacances de Setmana Santa. Tot això sense oblidar la guerra de l'Iran.
We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely.
És el que explicava Donald Trump aquestes últimes hores. Des de l'Air Force One, des de l'avió presidencial, ha dit que les negociacions van molt bé i que el règim iranià ja està permetent el pas de 20 patrullers per l'estat d'Hormuz. Això d'una banda. De l'altra, en una entrevista al Financial Times, el president dels Estats Units insisteix que un dels objectius del conflicte és prendre el control del petroli iranià sense descartar operacions militars sobre el terreny. En aquest sentit, també, el Wall Street Journal avança que els Estats Units estan estudiant una operació sobre el terreny a l'Iran per agafar el control de l'urani que hi ha en aquell país. Això mentre Jerusalem... És el so del Parlament d'Israel, el Parlament israelià, que ben entrada la matinada, ben entrada aquesta nit, ha aprovat el pressupost per aquest any amb un notable augment dels diners destinats al Departament de Defensa. I això quan aquest ha estat un dels temes de les últimes hores. Tota la premsa del món recull el xoc quan Israel va impedir a la màxima autoritat catòlica a Terra Santa oficiar la missa del diumenge de Rams, la missa de Rams des del Sant Sepulcre de Jerusalem. És un dels llocs més sagrats del cristianisme, és on es situa la mort i la resurrecció de Jesús, i és tradició des de fa molts anys fer-hi la missa de Rams des d'allà. Doncs el govern israelià la va impedir argumentant motius de seguretat. Benjamin Netanyahu, el primer ministre, aquesta nit ha rectificat després de l'ampli rebuig internacional i ha dit que es permetrà l'accés a la màxima autoritat cristiana per fer-hi els oficis que consideri. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, us avancem també que l'aplicació de l'amnistia una vegada més es torna a endarrerir.
Que l'amnistia és una decisió política presa allà on els estats de dret prenen les decisions polítiques, que és el Parlament.
Perquè l'aplicació de l'amnistia es parlava dels primers mesos del 2026, però la sentència de la justícia europea no arribarà fins al mes de maig o al juny. Per tant, la justícia espanyola, en cas de ser favorable, no l'aplicaria com a mínim fins l'estiu. En parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Per cert, que més tard, a 11:15, parlarem de la llei de dependència.
La sensació que tenim com a família és de desatenció total i absoluta per part de l'administració. Dóna la sensació de que estan jugant amb el temps, precisament perquè són malalts que probablement, amb el pas del temps, acabin morint i perdin aquest dret.
Aquest és el Ricard, és un dels molts afectats pel laberint burocràtic de les ajudes de la dependència, de persones que demanen ajuda i que fins i tot els hi reconeixen, en el cas del Ricard era el seu pare, però que literalment es moren esperant. Literalment es moren mentre l'ajut, de vegades reconegut, de vegades aprovat, no arriba. És el cas del Ricard, el sentirem amb ell i en d'altres casos aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 10. I avui a les 11 parlarem d'habitatge, i parlarem d'habitatge amb l'últim llibre de la Lucía Ramis, publica Un metro cuadrado, és el Premi No Ficció Libros de l'Asteroide, una reflexió sobre el dret a tenir casa, sobre què implica canviar de casa en un llibre llibre molt interessant de la Llucia, que ens acompanyarà avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. I en esports...
I amb la centrada enrere, la rematada de l'Elche, el gol! Gol, 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 gol!
Segona golejada de la setmana del Barça al Real Madrid, 0-3 de les Blaugrana, que deixen pràcticament sentenciada la Lliga. Les de Pere Romeu necessiten només 6 punts, a falta encara de 6 jornades perquè acabi la Lliga. Benvinguts al nou matí, benvinguts aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Sí, 6 minuts, cop d'ull a la matinada. Vaya el Roger, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Amb qui ens despertem aquest matí?
Amb el cas Montoro. El periòdico explica que el jutge que investiga l'exministre ha demanat accedir als seus comptes bancaris. Recordem que l'investiguen per suposadament cobrar a canvi de fer lleis a la carta, és a dir, beneficioses per als que li pagaven. Segons el diari, el jutge busca pagaments sospitosos i per això la seva sol·licitud afecta no només els comptes de Montoro, sinó també els 11 persones i 10 empreses més.
Això aquí, però a Brussel·les?
Continuen les negociacions amb el Regne Unit per restablir algunes relacions 10 anys després del Brexit. Un dels temes claus és els joves que vulguin viatjar per estudiar. Londres demana un topall, però la Unió Europea s'hi nega. A canvi, ha proposat un mecanisme de fre d'emergència per controlar si hi ha un gran augment de joves que viatgin al Regne Unit.
I amb què han anat a dormir als Estats Units?
Permetran que un petrolier rus ple de petroli arribi a Cuba. Es tracta d'un vaixell amb 730.000 barrils de petroli i propietat del govern rus. Des del gener, l'administració Trump ha aplicat un bloqueig de petroli a Cuba amenaçant els governs que havien enviat combustible a l'illa. Ara, però, segons avança el New York Times, no frenarà aquest petrolier i permetrà que arribi a Cuba. No està clar si això afectarà a més vaixells.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs la Xina ha imposat sancions a un diputat japonès. Es diu Keiji Furuya i Pequín l'acusa de col·laborar amb les forces independentistes de Taiwan. Segons la televisió estatal, el govern li prohibirà l'entrada a la Xina i congelarà les propietats i altres actius al país.
Avui és dilluns 30 de març, ens despertem encara amb fred, 1 grau sota 0 a Súria, 5 graus a Juneda, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Palafrugell i els 11 també que hi ha a Tarragona. Sobretot no ha baixat gaire la temperatura als llocs més ventats, i és que el vent avui continua bufant fort, sobretot a la meitat sud de Catalunya, a l'Empordà i al Pirineu, especialment a muntanya, però també en algunes valls. Es mantindrà encara el vent durant tot el dia, no serà tan violent com ahir, però encara fort, i la nevada sembla que a la tarda s'estendrà a la Vall d'Aran, pel nord del Pallars Sobirà i al nord d'Andorra. A la resta, el temps serà assolellat amb unes temperatures que recuperen i avui podran arribar entre els 18 i 22 graus a bona part de Catalunya.
Són les 6 i 8 minuts d'aquest matí de dilluns. Repassem els principals titulars que ens deixen les últimes hores amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I ho dèiem ara mateix, Protecció Civil adverteix que el vent continuarà bufant amb força fins demà. És per això que manté actiu, en estat d'alerta, el pla per risc de ventades.
L'avís afecta principalment les comarques del Pirineu i l'Empordà. A l'extrem sud del país també hi ha un avís fort per vent, tot i que moderat. La novetat és que l'episodi de vent, tot i que anirà a la baixa, s'allargarà fins demà. L'alerta, però, quedarà restringida a les comarques del nord del país. El fort onatge també es mantindrà fins demà o dimecres. Tot i això, i a diferència d'ahir, aquesta vegada no s'enviaran missatges d'alerta als mòbils. Ho ha justificat Rosa Mata, que cap de l'equip del CECAT, del Centre d'Operacions de Catalunya.
En principi, no. Com l'episodi, malgrat continua, i malgrat continua havent-hi una probabilitat alta, no hi hauria un nivell tan extrem. No? Les ratxes de vent no serien de tanta intensitat ni tan sostingudes i, de fet, la probabilitat en conjunt també baixa una mica.
Ahir les ratxes realment van ser fortes en algun punt del país. En algun punt es van superar els 125 km per hora i, de fet, aquest temporal de vent va deixar 7 persones ferides, per sort, en principi, totes lleus.
Al càmping La Noguera de Sant Llorenç de Montgai, al municipi de Camarasa, 3 persones van quedar ferides per la caiguda d'una planxa metàl·lica que va volar per la ventada. Els afectats, dos menors i una dona, els van dur a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A les comarques gironines, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 5 persones més per contusions, tot i que no va caldre traslladar-les a cap centre mèdic. A Platja d'Aro, el vent va tombar una quarantena d'arbres, ho explicava el seu alcalde, Maurici Jiménez.
Aquests dos anys que hem tingut de sequera, que han fet que l'arrel no tingués tota la força que hauria de tenir amb molt d'arbrat, acompanyat, malauradament, d'un doncs, hivern que ha sigut molt plujós i que ha fet que la terra estigués molt humida, i això provoca les caigudes que estem veient.
A la Costa Brava hi va haver molt onatge, la boia de Begur va registrar onades de fins a 10 metres.
6 i 10 minuts, així comença el gruix d'aquesta Setmana Santa, vaja, amb aquestes ventades. El que passa és que són dies de molts desplaçaments, són dies de molta prudència o de moltes peticions de prudència al cotxe, però també poden ser dies de problemes si teniu previst agafar un avió. Avui, en definitiva, pot ser un dia francament complicat als aeroports espanyols.
En plena Setmana Santa comença una vaga indefinida del personal del servei de terra de la companyia Grand Force, una companyia que treballa amb aerolínies com Air Europa i Lufthansa.
Més detalls, Maite Curto.
L'han convocat els sindicats UGT, Comissions Obreres i USO per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El Ministeri de Transports ha dictat uns serveis mínims del 100% i els sindicats no ho accepten. José Antonio Ramírez Baca és el responsable del sector aeri de la UGT de Catalunya.
És no garantir el dret constitucional de la vaga. No acceptem aquests serveis mínims. No són legals, no són constitucionals i nosaltres anirem amb totes contra aquests serveis mínims i contra les persones que ho han dictat.
Davant d'això, pot passar que alguns dels treballadors facin una vaga encoberta i això provoqui retards en les sortides dels avions. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4 minuts i arribarem a 6:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Us avançàvem abans, és una de les notícies que us destaca avui a aquesta casa. S'endarrereix l'amnistia per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers.
El Tribunal Constitucional no resoldrà els seus casos abans de l'estiu. Està a l'espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que allunya fins al maig o al juny la seva primera sentència sobre la llei d'amnistia.
Madrid, Paula Brujats.
L'amnistia retarda perquè la justícia europea no dictarà sentència aquest abril, com s'havia apuntat, i ho deixa per d'aquí a un o dos mesos. Això implica que el Constitucional no farà cap pas fins al juny o al juliol, segons fonts del Tribunal, i encara podria ser més tard perquè la decisió d'activar els recursos dels líders del procés està en mans d'un magistrat conservador, contrari a l'amnistia, que pot jugar amb el temps com li convingui. El Constitucional està a l'espera d'Europa, després amnistiarà, però quan ho faci quedarà encara el pas definitiu que ho apliqui el Tribunal Suprem, que ara per ara evita donar cap data i apunta a la possibilitat de recórrer a la justícia europea per dilatar-ho encara més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tres minuts i 6:15. Israel aquesta nit ha rectificat després d'impedir oficiar la missa del diumenge de Rams al Sant Sepulcre de Jerusalem, com marca la tradició.
El patriarca llatí de Jerusalem i el custodi de Terra Santa alertaven que és un fet inèdit que suposa un greu precedent. Israel ho justificava per seguretat, però líders internacionals com el mateix Pedro Sánchez o la Unió Europea ho van criticar durament. Aquesta matinada, a través d'un comunicat, Israel ha anunciat que sí, que autoritza l'accés immediat del cardenal catòlic presbatista Bitzabala a l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem.
Realment aquesta ha estat una de les notícies de les últimes hores. Ho comentàvem abans, avui és portada pràcticament diaris de tot el món. Jerusalem, Jordi Brascó.
Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Giorgia Meloni van fer públics comunicats en què condemnaven la prohibició de l'accés al Sant Sepulcre del patriarca de Jerusalem i del custodi de Terra Santa, que pretenien celebrar una missa privada al lloc més sagrat pels cristians. El portaveu de la policia israeliana, Dean Elsdon, justificava així la decisió.
The narrow alleys of the old city where...
Els carrerons estrets de la ciutat vella on els vehicles d'emergència i rescat no poden arribar ràpidament al lloc dels fets o a les víctimes, un sol incident es pot convertir en una tragèdia.
El Sant Sepulcre, com la mesquita de l'Aqsa, està tancat i barrat des de l'inici de la guerra. El Mur de les Lamentacions, en canvi, permet la presència de fins a 50 persones alhora. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. Precisament el papa s'ha referit a la guerra a l'Orient Mitjà en la seva missa de diumenge de Rams.
Sí, lamenta que el conflicte impedeixi la plena participació dels cristians en els ritus religiosos.
A l'inici de la Setmana Santa...
A l'inici de la Setmana Santa ens sentim més units que mai en la pregària amb els cristians de l'Orient Mitjà, que pateixen les conseqüències d'un conflicte atroç i en molts casos no poden participar plenament en els ritus d'aquestes festes.
Ho va dir davant d'unes 40.000 persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Arribarem a un quart de set, ens queda només un minut, i hem de parlar, evidentment, de Donald Trump, ja que parlem de la guerra de l'Orient Mitjà i de les seves declaracions i contradeclaracions, és a dir, dels missatges contradictoris que dona el president dels Estats Units. D'una banda, el president es mostra convençut d'arribar a un acord amb el règim iranià, però de l'altra, adverteix que estan disposats a recuperar el control de l'estret d'Hormuz, si cal, per la força.
El president dels Estats Units ha parat a bord de l'Air Force One, assegura que la seva intervenció a l'Iran està tenint fruits i que han aconseguit decapitar el règim dues vegades i percep un canvi d'actitud en els nous dirigents del país.
Probablement farem un acord amb ells, n'estic força segur, però és possible que no. Però ja hem tingut un canvi de règim i aquest tercer grup de persones sembla molt més raonable.
Trump assegura que avui l'Iran deixarà passar 20 patrullers per l'estret d'Hormuz, ho defineix com un regal en senyal de respecte i bona voluntat.
Això contrasta amb l'escenari real sobre el terreny. Els Estats Units han incrementat, i molt, la seva presència militar a la zona.
Sí, tenen 50.000 efectius i, segons la premsa dels Estats Units, preparen l'enviament de més tropes. De fet, el govern iranià ha acusat el mandatari de la Casa Blanca de fer un doble joc. Diu que mentre Trump parla públicament de negociacions, també prepara la invasió terrestre del país. En aquest sentit, l'adverteixen que, si ho fa, s'exposa una derrota humiliant i afegeixen literalment que els soldats dels Estats Units seran aliment pels taurons del Golf Pèrsic.
Israel, per la seva banda, també es prepara per guanyar musculatura militar, evidentment, per fer front a aquesta guerra. Aquesta mateixa matinada, ho dèiem ara, el Parlament ha aprovat un increment massiu del pressupost de defensa.
Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha fet una aparició inèdita per assegurar que ha llançat atacs contundents contra l'Iran i Hezbollah. També ha anunciat que ampliarà l'àrea de seguretat a la frontera amb el Líban per combatre el grup xiïta.
Vaig dir que canviaríem la cara de l'Orient Mitjà i ho vam fer, però també vam canviar el nostre concepte de seguretat. Al Líban he donat instruccions per ampliar encara més la zona de seguretat existent per frustrar finalment l'amenaça d'invasió i mantenir el foc de míssils allunyat de la nostra frontera.
Sobre el terreny continua llançant atacs contra infraestructures iranianes. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha confirmat que l'exèrcit israelià ha bombardejat una planta iraniana que és bàsica per al desenvolupament dels programes nuclears.
I després tenim les conseqüències econòmiques de tot plegat, evidentment. El preu del petroli es continua enfilant, o s'ha tornat a enfilar, perquè ja sabeu que ha oscil·lat una mica. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, torna a fregar els $110.
Els mercats no veuen el final del conflicte i, a més, ara han entrat en escena els hutis del Iemen, que ataquen Israel pel sud i amenacen de bloquejar també el transport marítim pel Mar Roig. Aquesta matinada, l'exèrcit israelià ha interceptat un míssil llançat pels hutis. Aquest nou focus d'inestabilitat empeny amunt el preu del petroli i fa caure les borses. Els mercats asiàtics han obert la setmana amb fortes pèrdues.
I per tot plegat, continuen, això sí, les reunions. Les reunions que no quedi. França ha convocat per avui una trobada inèdita dels responsables financers dels països del G7.
L'executiu francès, que ostenta la presidència de Torn, vol analitzar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
París, Isabel Galí.
Un G7 de finances en format inèdit per una situació també inèdita, una crisi de subministrament que està repercutint ja en els preus i fent apujar la inflació de les principals economies occidentals. El ministre d'Economia de França, país que ostenta la presidència del G7, l'ha convocada en format virtual, probablement a partir del migdia. Doncs l'objectiu, coordinar respostes i anticipar mesures per una situació que la directora general del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha qualificat de veritable xoc que supera el que podem imaginar en aquest moment. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez, ara en parlàvem, treu pit davant de la militància del PSOE per l'aposta, diu, pacifista en aquesta guerra a l'Iran.
Ho ha fet en una carta, però avui tres ministres del seu executiu presenten un pla d'ajuda i rellançament de la indústria de defensa espanyola.
Tornem a Madrid, Tani Tàpia.
El nou programa implica els ministeris de defensa, indústria i ciència, un nou ecosistema de formació i innovació, segons la Moncloa, per impulsar la defensa i la seguretat espanyola. Reforçar l'autonomia estratègica en aquest sector per no dependre, per exemple, dels Estats Units. Va ser un compromís de Sánchez amb l'OTAN. S'hi va agafar per frenar la inversió en defensa en el 2,1% del PIB i no el 5%, com exigia Donald Trump. Un acte que es fa poques hores després d'una carta de Sánchez a la militància socialista, on llueix amb orgull el lema del no a la guerra i on apunta el PP sense dir-ho per no ser ferm i no saber en quin costat s'ha de situar. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, és un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb el Marc Jurado i afegim la Lara García. Què tal, Lara? Bon dia.
Bon dia.
I una de les previsions més destacades per aquest dilluns, el govern espanyol, la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble firmaran avui el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església. Sara Riera.
Hauran passat 2 mesos des que l'Església va acceptar finalment compensar les víctimes de pederàstia que ja no poden recórrer a la justícia, o bé perquè el cas ha prescrit o bé perquè l'agressor ha mort. Amb el pacte es crea un sistema mixt Església-Estat amb la participació de les víctimes i la mediació del defensor del poble. El protocol marcarà que les víctimes hauran de començar el tràmit en una oficina del Ministeri de la Presidència. Aleshores, el cas passarà al defensor del poble i després caurà en mans de l'Església. Si tothom està d'acord amb el que es proposa, endavant, i si no, el defensor del poble decidirà. Al gener, algunes víctimes ja van denunciar que l'Església sigui jutge i part i van alertar també que els poden acabar donant pocs diners perquè callin.
I més qüestions. La presó de Brians 1 ha hagut de canviar de mòdul al pare del nadó maltractat després que l'agredissin.
L'origen de l'agressió va ser un conflicte amb altres interns que sabien el motiu del seu empresonament. La direcció del centre penitenciari ha decidit canviar-lo de mòdul, segons avança Ser Catalunya. Es tracta d'un mòdul apartat de la majoria d'interns i on conviuen pocs reclusos. Els pares del nadó ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron continuen tots dos en presó preventiva.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, iniciativa pionera de 5 hospitals catalans per aconseguir avenços en la cirurgia robòtica.
Sí, es tracta dels hospitals d'Igualada, Terrassa, Mataró, Vic i Calella. L'objectiu és que els pacients puguin estalviar-se desplaçaments i la previsió és arribar al 1000 de cirurgies robòtiques durant el primer any d'activitat conjunta.
És un projecte que reforça l'equitat territorial tant en l'accés com la resolució. I això demostra que treballant en xarxa podem acostar la millor tecnologia al territori per resoldre processos d'alta complexitat i oferir una atenció de qualitat propera i accessible per tothom, independentment del seu codi postal.
Aquests equipaments han sumat esforços per comprar conjuntament un sistema de tecnologia avançada de cirurgia robòtica que permet fer intervencions quirúrgiques més precises i menys invasives.
I un clàssic d'aquestes èpoques de l'any. La pluja, les temperatures suaus han afavorit una floració més gran dels arbres, un increment important del pol·len. Dit d'una altra manera, els que som al·lèrgics estem patint especialment.
El vent d'aquests dies encara ho accentua més i fa créixer els símptomes entre les persones al·lèrgiques, esternuts, congestió o pico als ulls.
Aquestes estacions són matadores per mi. Per exemple, ara venim del Turó Parc i hem tingut que aixecar-nos i anar perquè el que és el llac estava ple de pol·len.
Pensava que estava constipada, però el médico m'ha dit que això és al·lèrgia primaveral.
A les farmàcies constaten un augment de la clientela que demana antihistamics per alleujar aquestes molèsties. També recomanen fer servir mascareta i ulleres de sol.
I encara alguna cosa més també que us volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, que el Departament d'Educació està preparant una plataforma similar a La meva salut que permetrà fer tràmits en l'àmbit de l'ensenyament de manera, en principi, més àgil.
De fet, es dirà La meva educació i permetrà a alumnes, docents i direccions als centres centralitzar tota la informació. Aquesta eina està pensada per reduir la burocràcia i hauria de començar a funcionar l'estiu del 2027. Actualment hi ha 150 aplicacions diferents en el sistema educatiu que no estan connectades entre si i que, per tant, obliguen a introduir les dades per duplicat. Sentim Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
El pla té un pressupost de 18 milions d'euros. L'USTEC, el sindicat majoritari, diu que el pla arriba tard.
I Catalunya supera el 1000 de fosses documentades de la Guerra Civil i el franquisme.
Fins ara se n'han excavat unes 140, s'han recuperat 1000 de cossos i s'han identificat 34 cadàvers, sobretot amb el creuament de mostres d'ADN dels familiars.
Txell Vallespí.
En l'últim any s'han afegit a la llista de fosses una quarantena de punts, sobretot al front de l'Ebre i del Segre, on hi podria haver enterrats morts en batalla, assassinats a la rereguarda o afusellats per la dictadura franquista. Ja n'hi ha més de 1000 de documentades, però mai es podrà actuar en totes. Francesc Xavier Menéndez és director general de Memòria Democràtica en declaracions a Catalunya Ràdio.
Algunes han desaparegut per raons antròpiques d'obres i això, o bé van ser traslladades al Valle de los Caídos. Potser no arriba a la meitat que realment puguin ser alguna vegada practicables, i moltes d'elles són fosses massives.
Fins ara s'han excavat unes 140 fosses i s'han recuperat 1000 de cossos que podrien ser d'alguna de les 8000 persones que actualment consten al cens de desapareguts de la Guerra Civil. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Txell. 6:23. I ara, com sempre, a aquesta hora, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Joan Vilaplana, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
La primera. All of my niggas gon' ride with it in a pocket to rock it like Kelly Mom. Mama told me the power's in a tongue, but it probably ain't powerful as a gun. All of you little cowards get devoured. I'm giving out flowers to anyone. I ain't been out the house in a minute, cause I ain't with it if the money is miniature. I've been minding my business. El raper nord-americà J.I.D., que actua aquest vespre a la sala Razzmatazz de Barcelona per presentar el seu últim treball, God Does Like Ugly, és el quart àlbum d'estudi d'aquest rap raper, tres cops nominat als Premis Grammy, amb una proposta musical a mig camí entre el pop, el rap, el trap i l'R&B. Una fórmula que l'ha portat a grans festivals com Coachella o Lollapalooza. Però el concert d'aquesta nit a Ras Matàs encara queden entrades a la venda.
La segona.
Doncs la mítica Kind of Magic dels Queen per explicar que avui comença a Tarragona la 20a edició del Festival Internacional de Màgia. Fins al 25 d'abril la ciutat acollirà més de 15 espectacles de màgia que es realitzaran en diferents equipaments. Una proposta amb els noms més destacats de l'il·lusionisme català i del panorama internacional, per la qual han passat alguns dels mags més reconeguts i populars, com el màgic Andreu, Anthony Blake o Juan Tamariz.
I la tercera.
Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per quin ara no te sabria dir. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per sol amor encara no t'he sentit.
Comencem una setmana en què es donarà el tret de sortida a la gira de comiat de Pepet i Marieta, l'última i Monanem. La banda d'Ulldecona la començarà ben a prop de casa, a l'Algues Club de la Ràpita, amb entrades encara a la venda. Amb aquesta gira, la banda tanca 22 anys de trajectòria, durant els quals han realitzat més de 700 concerts i han publicat 8 discos, sempre amb la voluntat de fer-ho passar bé i reivindicar en favor de la llengua i les classes populars.
Podria ser el teu alè, però quan fumes també tens gust de cendré. Podria ser el teu to de bé, però tu no parles, xilles com un mercader.
4 minuts i arribarem a 6:45 als esports, va. Val Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
0-3, eh? Segona victòria contundent del Barça contra el Madrid amb una sola setmana.
En aquest cas, en la Lliga, de fet, després d'aquest resultat, les jugadores blaugranes es podrien arribar a proclamar campiones ja la propera jornada. Barça i Madrid, que es tornen a enfrontar aquest dijous al Camp Nou, tornada dels quarts de la Champions, al partit d'anada, recordem, 2-6.
I bones notícies pel Barça de bàsquet, també, que va guanyar contra l'Unicaja.
Setmana bona del Barça. Els blaugranes es van imposar ahir l'Unicaja 97-91, després dels dos triomfs de l'Eurocup. Euroliga.
I la Volta a Catalunya acaba amb Jonas Vingegaard com a vencedor.
El danès que va fer bons els pronòstics es va proclamar ahir campió a Montjuïc, ho celebrava d'aquesta manera.
It's been a really nice week together with a really nice team. We had a lot of fun.
Ha estat una setmana fantàstica, amb un equip fantàstic, ens ho hem passat molt bé. Hem guanyat dues etapes i la classificació general, per tant, ha sigut una super setmana, estic molt content. De fet, ha sigut un gran principi d'any i espero mantenir-ho.
I hope I can, keep it going.
I insistim que avui a partir de les 11 parlarem amb la Llucia Ramis, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, que acabes de treure llibre nou, es diu Un metro quadrado, una reflexió sobre l'habitatge a partir de les pisos i les cases on ella ha viscut, però sobretot a partir també de la realitat socioeconòmica d'aquest fenomen a Catalunya. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos que us proposo és valorar una mica millor la modèstia. I si pot ser, posar-la una mica més en pràctica, també. Perquè em fa l'efecte que últimament no està gaire de moda la modèstia i a mi em sembla un símptoma, un mes, que tots plegats som cada vegada pitjors persones. Poques virtuts han fet tant per la convivència i la civilització com la modèstia. I, en canvi, els seus antònims, la vanitat, la xuleria, la pedanteria i la pretensió, estan darrere de gairebé tots els mals del món. I el que em preocupa és que, per algun motiu, sembla que no només estem oblidant les virtuts de la modèstia, sinó que a sobre estem premiant, precisament, la vanitat, la xuleria i la pretensió. I així tenim el món, dirigit per idiotes amb molt de morro, això sí. Tornem a la modèstia, va, sisplau. Fem que torni a ser sexy i que els xulos, els vanitosos i els pretensiosos tornin a tenir ni que sigui una mica de vergonya de ser-ho.
Avui, per arribar a 6:45, ara que s'ha fet viral el tràiler de la nova versió de Harry Potter, repassem cançons que han estat més populars que la cançó original. Encara que no ho sembli, aquesta Tainted Love del Soft Cell no és la versió original. La versió original és del Four Pops dels anys 60, però la que guapata va ser aquesta.
després hi ha artistes que versionen les seves pròpies cançons, en aquest cas per un conflicte empresarial sobre els drets, com va ser el cas de Taylor Swift, que va tornar a gravar els seus 6 primers discos. Twist and Shout inicialment no era dels Beatles, era dels Top Notes, però van ser ells els que la van popularitzar molt especialment a l'època en què encara feien actuacions en directe. Dos quarts de set. Passem als titulars d'aquest dilluns 30 de març, dilluns de Setmana Santa, amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Protecció Civil adverteix que el vent continuarà bufant amb força ben bé fins demà.
I manté actiu en estat d'alerta el pla Vencat. L'avís afecta principalment les comarques del Pirineu i l'Empordà. Rosa Mata, cap d'equip del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
Malgrat continua havent-hi una probabilitat alta, no hi hauria un nivell tan extrem. No? Les ratxes de vent no serien de tanta intensitat ni tan sostingudes i, de fet, la probabilitat en conjunt també baixa una mica.
El temporal de vent va fer ahir 7 ferits, tots lleus.
I avui arrenca una vaga indefinida de personal de terra, per exemple, els que porten maletes, a l'aeroport del Prat.
En concret, de la companyia Ground Force, que treballa amb aerolínies com Air Europa, o l'obstant-se, el Ministeri de Transports ha dictat uns serveis mínims del 100%. José Antonio Ramírez Vaca, responsable del sector aeri de la UGT de Catalunya.
No acceptem aquests serveis mínims. No són legals, no són constitucionals, i nosaltres anirem amb totes contra aquests serveis mínims i contra les persones que ho han dictat.
I és una de les notícies del matí que us avança al matí de Catalunya Ràdio. S'endarrereix l'amnistia per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers.
El Tribunal Constitucional no resoldrà els seus casos abans de l'estiu. Està a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea allunya fins al maig o al juny la seva primera sentència sobre la llei d'amnistia.
I aquesta matinada Israel ha rectificat després d'impedir oficiar la missa de diumenge de Rams al Sant Sepulcre de Jerusalem.
Israel ho justificava per seguretat, però líders internacionals com el mateix Pedro Sánchez o la Unió Europea ho van criticar durant. Aquesta matinada, a través d'un comunicat, Israel ha anunciat que no autoritza l'accés.
Això mentre Donald Trump torna a enviar missatges, diguem-ne, contradictoris, en el millor dels casos, sobre la guerra a l'Iran.
Des de l'Air Force One assegura que la seva intervenció a l'Iran està tenint fruits i percep un canvi d'actitud en els nous dirigents del país.
Probablement farem un acord amb ells, n'estic força segur, però és possible que no. No, ja hem tingut un canvi de règim i aquest tercer grup de persones sembla molt més raonable.
Sobre el terreny han incrementat la seva presència militar, mentrestant el Parlament Israel ha aprovat aquesta matinada un increment massiu del pressupost de defensa.
I avui, finalment, es desencalla el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església.
El govern espanyol, la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble el firmaran aquest matí. Les víctimes hauran de començar el tràmit en el Ministeri de la Presidència. Les víctimes van lamentar que l'Església en sigui jutge i part.
I atenció amb això, falten treballadors qualificats d'energies renovables.
El perfil tècnic més reclamat està relacionat amb la producció fotovoltaica. A tota la demarcació de Lleida, de l'Escola de Treball és l'únic centre que imparteix un cicle de grau superior. De seguida us ho expliquem.
I en esport, segona golejada, en molt pocs dies, a més, del Barça al Madrid.
I amb la centrada enrere, la rematada de l'Elche, el gol! Gol, 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 gol!
0-3 de les blaugranes que deixen gairebé sentenciada la Lliga.
Moment de fer un cop d'ull ara també a les portades de la premsa. Avui, un dia més, Lara García amb la guerra de l'Iran en totes les primeres planes del dia.
Sí, comencem per Lara, que destaca l'efecte que té el conflicte aquesta Setmana Santa en el turisme a casa nostra. Titula La guerra de l'Iran afecta 1 milió de passatgers del Prat. El País no mira aeroports, però sí que explica que Espanya tanca el seu espai aeri als vols de la guerra de l'Iran. I els diaris també parlen de com afecta la guerra a les celebracions de Setmana Santa. La Vanguardia parla de missa de Rams proscrita a Jerusalem i El Mundo parla d'un diumenge sense missa de Rams al Sant Sepulcre. Tot plegat perquè, com diu Lara, la policia israeliana ha impedit una tradició de segles. Altres temes de portada, atenció a això del periòdico. Comprar un pis requereix 7 anys i mig de salari. És més del doble que als anys 80, quan es necessitaven prop de 3 anys de sou. El País publica que el 40% dels ajuntaments més grans no han instal·lat encara la jornada de 35 hores i, per acabar, Lara explica que Aliança fa una OPA a regidors i alcaldes de Junts.
4 minuts ara mateix passen de 2:45. Al matí de Catalunya Ràdio us expliquem que Vic es desperten ara mateix amb un grau sota zero, al migdia arribaran els 20 graus, mentre que Espolla de l'Empordà ja tenen 10 graus a aquesta hora i la màxima estarà prevista ben bé al voltant dels 17. Aquí el vent avui encara ha arribat als 120 km per hora, en un dia en què encara tindrem ventades, però De moment no es preveuen que siguin tan fortes com ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem vent intens a les comarques de Tarragona, l'Empordà i el Pirineu, sobretot a muntanya, però també en algunes valls encara. El dia serà assolellat, però la tarda nevarà al nord del Pirineu, uns 1.600 metres, i pel que fa al vent, l'episodi de vent del nord encara es mantindrà actiu dimarts, dimecres, i dijous començarà a fluixar.
I després d'un cap de setmana en què s'ha complert un mes de la guerra amb l'Iran, arriba el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. S'acostuma a dir que si el líder d'un país té problemes a l'interior, el millor que pot fer és inventar-se una guerra. Això pot semblar una frase de cunyat, però té certa raó de ser. Aquest cap de setmana ha fet un mes de l'atac dels Estats Units a l'Iran, i és cert, avui tothom comenta com el país dels ayatolàs està defensant-se molt millor del que esperaven els yanquis, i tothom està molt preocupat per l'estret d'Hormuz i el comerç de petroli mundial. Però també és cert que avui, aquí i als Estats Units, ningú no parla de l'escàndol de Jeffrey Epstein i la seva relació Donald Trump. El Departament de Justícia dels Estats Units encara no ha desclassificat tota la documentació que guarda sobre l'afer. I mentre exploten els míssils, ja hem oblidat que els homes més poderosos del món, i el que ara és el més poderós, viatjaven a una illa per violar noies adolescents.
Més qüestions ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar les xarxes, que s'ha fet viral. Joan Vilaplà, bon dia de nou.
Bon dia. Doncs les valoracions en català que va fer la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaré, ahir després del partit contra el Madrid, que les Blaugrana van guanyar per 0-3, ha fet l'esforç d'aprendre català i ahir ho va tornar a demostrar davant dels micròfons d'Esport3.
Amb més paciència, diria, elles més a baix, amb més paciència intentant jugar per les... Això no ho sé, diré. Els contra... els contraatac. Però crec que nosaltres també tenim molta paciència i sabem jugar.
Doncs un aplaudiment per la Quica, que encara que hi hagi algun terme que no domini, s'atreveix amb el català i està clar que aquesta és la millor manera per evolucionar amb la llengua.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Beatriz, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut de Cervelló. Fa uns dies contactava amb el programa per explicar que els alumnes de quart d'ESO havien estat un mes i mig sense professor de matemàtiques perquè el departament no havia cobert el permís de paternitat del docent. Ara ha plogut sobre mullat perquè el substitut també ha hagut d'agafar la baixa.
D'això fa un mes, ha passat un altre mes i no tenen profe de mates i no estarà avaluada l'assignatura de matemàtiques aquest trimestre. I no hi ha notícies de que quan tornin de Setmana Santa hi hagi algú.
Queixes com aquestes són recurrents en diversos instituts. El Departament d'Educació explica que ha flexibilitzat els requisits per accedir a la borsa de treball i que ha millorat els coneguts com a nomenaments de difícil cobertura, permetent que els professors puguin demanar centres fora del seu àmbit territorial.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que estan una setmana més en pèrdues per la guerra a l'Iran. Ja fa un mes que hi ha caigudes. A les borses asiàtiques, aquesta hora el Nikkei índex de Tòquio es desploma gairebé un 4% i la borsa de Hong Kong un 2%. Veurem si quan obrin els mercats europeus a les 9 segueixen la mateixa tendència. Divendres van tancar tots en vermell, l'IBEX per sota dels 17.000 punts. I a Wall Street els parquets van registrar el pitjor dia des de l'inici de la guerra. El pessimisme dels inversors es va traduir en caigudes del 2%. El preu del barril de petroli de Brent està disparadíssim. Es ronda ja els $110. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Aragonia, una dama...
Torna al Festival de Pasqua de Cervera, un festival de música clàssica únic al país.
Del 26 de març al 4 d'abril gaudiu de 14 concerts que posen en valor el nostre patrimoni musical i reivindiquen el talent passat, present i futur de la música catalana. Més informació a festivalpasqua.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
De maig a juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca als llocs més emblemàtics de l'Empordà i Girona. Amb concerts imperdibles d'artistes com Morat, Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Els Amics de les Arts, La Ludwig Band, Sidoní, Cupido i molts més. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc paleta de la Sagrada Família.
Des de fa
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
M'ha mirat a mi, ha mirat aquesta taula. No ho han dit vosaltres dos.
El 100% no ho ha dit,
no.
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i seran 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem parlant de vent, perquè Protecció Civil adverteix que el vent continuarà bufant amb força fins demà i manté actiu en estat d'alerta el pla Ventcat per risc d'això de ventades.
L'avís afecta principalment les comarques del Pirineu i l'Empordà. A l'extrem sud del país també hi ha un avís per fort vent, tot i que moderat. El fort onatge també es mantindrà fins demà o dimecres. Tot i això, i a diferència d'ahir, aquesta vegada no s'enviaran missatges d'alerta als mòbils. Rosa Mata, cap d'equip del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
Però sí que fem una recomanació a la prevenció en conjunt, no informar-se molt, molt bé abans de sortir, reduir o limitar doncs, aquelles activitats a l'aire lliure en la mesura que es pugui, no? Sense que sigui una prohibició estrictament.
Ahir les ratxes van superar puntualment els 125 km per hora. El temporal de vent va deixar 7 ferits, tots lleus. Un dels punts on va bufar amb força va ser a Platja d'Aro. El vent va tombar una quarantena d'arbres. Ho explicava el seu alcalde, Maurici Jiménez.
Aquests dos anys que hem tingut de sequera, que han fet que l'arrel no tingués tota la força que hauria de tenir amb molt d'arbrat, acompanyat, malauradament, d'un doncs, hivern que ha sigut molt plujós i que ha fet que la terra estigués molt humida, i això provoca les caigudes que estem veient.
A la Costa Brava hi va haver molt onatge. La boia de Begú va registrar onades de fins a 10 metres.
I avui també pot ser un dia complicat als aeroports. En plena Setmana Santa comença una vaga indefinida del personal del servei de terra de la companyia Ground Force. Aquesta companyia forma part del grup Globalia, que treballa amb aerolínies com Air Europa i Lufthansa.
L'han convocat els sindicats UGT, Comissions Obreres i USO per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu i la pèrdua, diuen, de poder adquisitiu dels treballadors. El Ministeri de Transport ha dictat uns serveis mínims del 100% i els sindicats no ho accepten. Són declaracions a 3CAT Info del responsable del sector aeri de la UGT a Catalunya, José Antonio Ramírez Vaca.
Han fixat uns serveis mínims del 100%. És no garantir el dret constitucional de la vaga. No acceptem aquests serveis mínims. No són legals, no són constitucionals i nosaltres anirem amb totes contra aquests serveis mínims i contra les persones que ho han dictat.
Les vagues són parcials i es fan en tres franges horàries de 5 a 7 del matí, de les 11 del matí a les 5 de la tarda i de les 10 del vespre fins a mitjanit. Davant d'això pot passar que algun dels treballadors facin una vaga encoberta i això provoqui retards en les sortides dels avions per falta de personal que assisteix als passatgers i als equipatges. Ara mateix, a aquesta hora, només hi ha hagut 3 vols que han sortit entre 10 i 15 minuts més tard.
I a banda d'això, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, s'endarrereix l'amnistia per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers.
El Tribunal Constitucional no resoldrà els seus casos abans de l'estiu. Està a l'espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que allunya fins al maig o al juny la seva primera sentència sobre la llei d'amnistia. De retruc, això alenteja els tempos del Constitucional i encara es podrien endarrerir més perquè està en mans d'un magistrat conservador que podria jugar amb els tempos.
I avui també us estem destacant que Israel rectifica després d'impedir oficiar la missa de diumenge de Rams al Sant Sepulcre de Jerusalem, com marca la tradició.
El patriarca llatí de Jerusalem i el custodi de Terra Santa alertaven que és un fet inèdit que suposa un greu precedent. Israel ho justificava per seguretat, però líders internacionals, com el mateix Pedro Sánchez o la Unió Europea, ho van criticar durament. Aquesta matinada, a través d'un comunicat, Israel ha anunciat que autoritza l'accés immediat del cardenal catòlic Pierre Battista Pizzaballa a l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem. Precisament el papa, Lleó XIV, es va referir a la guerra a l'Orient Mitjà durant la missa de diumenge de Rams.
A l'inici de la Setmana Santa ens sentim més units que mai en la pregària amb els cristians de l'Orient Mitjà, que pateixen les conseqüències d'un conflicte atroç i en molts casos no poden participar plenament en els ritus d'aquestes festes.
Ho va dir davant d'unes 40.000 persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
I avui el govern espanyol, la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble firmaran el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església.
Ara fa 2 mesos, l'Església va acceptar compensar les víctimes de pederàstia per les quals ja no és possible la via judicial, sigui perquè el cas ha prescrit o perquè l'agressor ha mort. Amb el pacte es crea un sistema mix d'Església-Estat amb la participació de les víctimes i la mediació del Defensor del Poble. Les víctimes d'abusos sexuals hauran d'iniciar el procés de reparació davant d'una unitat de tramitació del Ministeri de la Presidència. Aquesta traslladarà el cas al Defensor del Poble, que farà una proposta de resolució i, si és el cas de reparació, que pot ser simbòlica o econòmica en funció del que demani la víctima. El text passarà a la Comissió Assessora de l'Església, que avaluarà la proposta i emetrà un informe. Si hi ha conformitat de les parts, la proposta tindrà caràcter definitiu. Si no, el Defensor del Poble decidirà. Algunes víctimes han denunciat que l'Església sigui jutge i part.
Més coses. Renfe canvia l'horari del tren Avant entre Tortosa i Barcelona.
N'avança mitja hora la sortida, tant al matí com a la tarda.
Tortosa, Jordi Barranca.
Avui és el primer dia que s'aplica la pràctica. Suposarà sortir de la capital avenca a les 6 i arribar a l'estació de Sants a les 7:48, si tot va bé. Era una de les demandes de la plataforma Trens Dignes. Daniel Gil, portaveu.
Serviran per a millorar la connectivitat per a les Terres de l'Ebre. S'acompleix així una reivindicació de poder arribar a Barcelona abans de les 8. Serà una facilitat per als treballadors, per als estudiants, per a les cites mèdiques.
A la tarda s'avança 40 minuts i arribarà a Tortosa passats 3 minuts de 3:15. És de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I us ho avançàvem fa una estona. Falten treballadors qualificats per atendre la demanda creixent de les empreses vinculades amb les energies renovables.
El perfil tècnic més reclamat està relacionat amb la producció fotovoltaica. A tota la demarcació de Lleida, l'Escola del Treball és l'únic centre que imparteix un cicle de grau superior sobre aquest tipus d'energies, on la majoria d'alumnes que el fan acaben trobant feina al sector.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
La demanda de professionals per part de les empreses del sector és superior al nombre d'estudiants que s'interessen per aquesta formació. A l'Escola del Treball de Lleida, el segon curs inclou pràctiques a empreses que en molts casos acaben contractant l'alumne. Sentim David Saura, professor i membre de l'equip directiu de l'escola.
Si nosaltres tinguéssim més alumnes ara mateix fent energies renovables, no tindríem problemes per col·locar-les a fer pràctiques i, per tant, amb possibilitat de tenir una continuïtat de treball.
Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
Intent de fugida de pel·lícula a la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat.
Dos interns que eren en cel·les d'aïllament han volgut accedir a la coberta a través de les golfes on hi ha la planta tècnica amb les instal·lacions de llum i aigua, segons han indicat a Catalunya Ràdio fonts penitenciàries.
Maria Núria Rebella.
No va sonar cap alarma perquè estan col·locades a les portes i s'activen si es passa de dins a fora o a l'inrevés. En aquest cas, els dos reclusos que eren en cel·les diferents complint una sanció han despenjat els respectius miralls de sobre les piques de les seves cel·les i han pujat a la planta superior a través de l'espai que queda entre les conduccions d'aigua i de llum. Un cop a la planta tècnica, les golfes de l'edifici no han pogut sortir a l'exterior perquè no hi ha cap porta. S'ha d'entrar a aquesta planta per dins del centre penitenciari. El soroll que han fet i l'avís d'altres presos ha fet que els treballadors els localitzessin i els reduïssin. Els pròxims dies els traslladaran a una altra presó. Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 4 minuts a 3 quarts de 7. Atenció a aquesta. En temps d'agora parlarem de l'objectiu dels Estats Units d'establir-se a la Lluna, on preveuen construir una base permanent.
No tornarem a deixar anar la Lluna, ha assegurat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman, nomenat per Trump. El pla està previst que s'executi a partir del 2028 i al matí de Catalunya Ràdio en parlarem amb l'enginyer aeronàutic i exministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque.
I de la Lluna a Barcelona perquè arriba la primera collita d'un oli d'oliva fet a Barcelona.
Un projecte pilot de l'Olivera i la Fundació Catalunya la Pedrera, que vol recuperar el mosaic agroforestal a Collserola.
Ivan Olmos.
La iniciativa L'Oli Nou de Barcelona preveu recuperar antigues feixes i repoblar-les amb unes 240 oliveres amb l'objectiu d'arribar a una producció anual d'uns 1.500 litres d'oli a partir de 2028. Miquel Rafa, de la Fundació Catalunya la Pedrera.
Hem de fer que els boscos i que tot el paisatge sigui més resistent amb aquestes alternances de climes secs, pluges torrencials, temperatures més elevades. Es tracta de recuperar aquests espais agrícoles, el que seria la franja entre el bosc i la ciutat.
El projecte també vol fer el paisatge més resilient davant possibles incendis forestals. Ivan Olmos, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una notícia molt de Setmana Santa i de Pasqua. Riudoms, al Baix Camp, han fet una mona de xocolata a mida real de l'arquitecte Antoni Gaudí.
La figura pesa 150 quilos i és un encàrrec de l'Ajuntament per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. L'ha feta el mestre pastisser Adán Sáez i sembla una escultura de bronze. El seu creador explica d'aquesta feta.
És xocolata negra. Pràcticament de dalt baix és tot xocolata negra, del 60%, i llavors hem fet la part de la base, li he posat xocolata blanca i xocolata blanca amb colorants en color per fer una miqueta en simulant una miqueta un trencadís, com que està sentat en una plataforma de trencadís.
La mona de Gaudí estarà exposada dues setmanes perquè tothom la pugui veure l'11 d'abril en un acte popular, es trencarà i es repartirà entre els assistents.
Jesús resta ajegut damunt el patíbul, esperant que els soldats facin la seva feina.
La Sagrada Família s'il·lumina aquests dies amb la projecció de l'espectacle de la Passió de Crist.
Ahir va reunir 9.500 assistents, 1.000 més que l'any passat, i avui i demà també es podrà veure a partir de les 9 del vespre. És el relat de les últimes hores de vida de Jesucrist basat en l'Evangeli i en textos del difunt bisbe Antoni Vedell. És un espectacle de música, llum i efectes sonors que s'ofereix de franc cada any per Setmana Santa a tots els que es troben davant de la façana de la Passió. Al llarg de 25 minuts recorre les escenes escultòriques creades per Josep Maria Subirachs, des del Sant Sopar fins a la mort de Crist.
I encara un apunt més de Barcelona, perquè prorroga l'obertura de comerços els diumenges i festius entre maig i setembre.
El primer festiu amb persianes aixecades serà el diumenge 17 de maig. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i Nou Barris, que en queden al marge. L'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta, va demanar ampliar les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, 8 mesos en total, una proposta que no ha aconseguit el suport de tot el sector del comerç i que s'ha rebutjat.
7 minuts i les 7, ara els esports amb Pol Foradada.
El Barça femení va golejar 0-3 al Real Madrid, ho va fer en partit de Lliga, un campionat que les Blaugrana tenen ja a tocar. Dijous, recordem, de nou els dos partits, els dos equips s'enfronten, en aquest cas tornada als quarts de la Champions, 2-6 per les Blaugranes del partit d'anada.
El danès Jonas Vingegaard es proclama campió de la Volta a Catalunya.
Ja era el favorit per guanyar aquesta edició número 105, que ja es va disputar l'última etapa. Sortida i arribada a Barcelona, es va imposar l'esprint l'australià Brandy Gilmore.
I en motor, victòria de Marco Bezzecchi, el gran premi dels Estats Units de MotoGP.
Cinquena victòria consecutiva de l'italià, que recupera el liderat de la categoria reina. En la prova va compartir podi amb Jorge Martín i amb Pedro Acosta. Marc Márquez va acabar cinquè, el seu germà Àlex setè. No deixem el motor, en Fórmula 1 també l'italià Kim Antonelli va guanyar el gran premi del Japó. El circuit de Suzuka és nou líder del Mundial.
Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcel Uvolosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 10 graus a Borrassà, a l'Alt Empordà, i aquí un vent que supera els 80 per hora. A Berga tenim 9 graus, aquí també el vent encara arriba als 70 per hora, i en canvi els llocs on ha quedat arrasarat del vent, la temperatura s'ha acostat als 0 graus a l'interior. Per exemple, a Margalef, al Priorat, ara mateix tenen 0 graus. Un dia de vent encara a la zona de l'Empordà, al Pirineu, sobretot a muntanya, però encara en algunes valls del Pirineu Oriental podria bufar, i fins i tot al Prepirineu, i a la meitat sud de Catalunya. Amb una temperatura que, això sí, pujarà fins als 18 a 22 graus a bona part del país, excepte en algunes zones del Pirineu, i amb neu a la tarda a la Vall d'Aran, nord del Pallars, nord del Principat d'Andorra. Sembla que el vent encara es mantindrà dimarts, dimecres, i a partir de dijous començarà a fluixar i el temps continuarà sent assolellat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 9:15 obrirem l'Àgora analitzant el primer mes de guerra a l'Iran. Ho farem amb l'arabista i periodista Jordi Lleonart i la periodista de Catalunya Ràdio, Cèlia Cernades.
I després explicarem les novetats del cas del nadó maltractat, que continua ingressat a la Vall d'Hebron. El seu pare l'han hagut de canviar de mòdul a la presó de Brians 1 després de ser agredit. Ens ho explicarà el periodista de La Vanguardia, Toni Muñoz.
A partir de les 10 parlarem dels casos de persones que han mort esperant cobrar una ajuda de la llei de dependència. Això és el que els ha passat a milers de persones a Catalunya. Ho analitzarem amb diversos testimonis de familiars i també amb la degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya, Laura Morro.
I a les 11, entrevista Llucia Ramis, que avui treu a la venda el seu últim llibre, Un metro cuadrado.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Tres minuts i mig i a les 7. I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres a temes pendents vam intentar explicar per què el perquè del canvi d'hora que hem hagut de fer aquest cap de setmana amb el nostre Sergi, però jo crec que no ens en vam acabar de sortir.
Jo ja he canviat l'hora, eh?
Però que no té cap sentit.
Però com que no?
Ara
no.
Mateix vas així a l'hora dolenta.
Així no se m'oblida.
Quina hora és ara, Sergi?
T'ha fet dos...
Mira, quina hora és?
Pues les 11 i 11.
No, no.
Són les 12 i 11.
I a més a més, es tracta d'avançar l'hora.
Sí, és que
a més
l'hora. Vale, doncs l'avanço, ja està. Més la 1 i 1 i 11.
Val, d'acord.
Ja està, feina feta dos veces bueno, tio.
Dos veces bueno. Tu ets conscient que, a més, el mòbil avui en dia ja et canvia l'hora sol, el mòbil, Sergi?
Bueno, això diuen, però jo com puc saber que de veritat
s'ha canviat? Això és un tema, perquè no saps si el cotxe et canvia sol, si no...
És a dir, si jo... No, no,
a veure, Sergi, clar,
jo em desperto a les 12 del dia del diumenge.
Per què t'has de llevar a les 12?
Bueno, pues a l'hora que tu vulguis.
Un exemple.
Jo com puc saber, quan miro al mòbil, sí, si posa les 12, sí, si són les 12 a 12, ah, o si són les 12...
Cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Joan. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui, 30 de març, és el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, un dels col·lectius més feminitzats i més precaris. En els últims anys han millorat les seves condicions laborals, com el dret a la prestació per atur o l'increment del salari mínim. Tot i que això no sempre es tradueix en una millora del poder adquisitiu, perquè també s'encareix la compra, el preu dels carburants, i tampoc ajuda que el marc de cotització sigui tan exigent tant per les famílies com per les treballadores. Avui és un bon dia per posar en valor a les treballadores de la llar, que contribueixen a mantenir un dels grans pilars de l'estat del benestar en una societat cada cop més envellida. Cuidem a les que ens cuiden.
I el segon, en Lluís Gavaldà.
Ara que l'èxit musical sembla que no pugui existir sense viralitzacions i clickbaits, dóna gust retrobar un artista que mai ha intentat vendre't el que no és. I és que en Xerim Arasté fa molts anys que va fugir de les autopistes promocionals per tal d'agafar camins potser plens de pols, però molt més excitants. Aquest cap de setmana passat ha estrenat el seu nou disc, Punt de Creu, i ens ha tornat a enamorar amb una proposta tan càlida i artesanal com els brodats de l'àvia. Gràcies per aquest Punt de Creu, Xerim. No saps la falta que ens feia.
Ja li cauen les espines a la rosa blanca. Li ha arribat la rotellosa a la blanca rosa. I un tenue cop de vent li roba tres petos. Tothom sap que ha estat valenta perquè un navegador pot passar de tot.